Si us haguessin d'assassinar per haver comès algun pecat capital, per quin seria?
El meu seria el pecat capital més cruel del set. L'amor. L'amor cap a vosaltres.
Jo crec que el pecat capital que més em caracteritza a mi és l'aire.
Jo crec que el meu seria...
Calla! Això és el versió original.
Versió original.
Benvinguts al Versió Original, el primer programa de ràdio on quatre estudiants de cine poden dir paraules com hòstia, vale, bueno o venga. I tot això sense repercussions. Bueno, almenys sense repercussions de moment. Estic molt content de donar la benvinguda en aquesta taula a dos dels pecats capitals preferits. Guillem Mula.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quina alegria.
Adri Pérez.
Estem contents.
Hola, què tal? Bona tarda.
I també al control tècnic, al Simón Ordóñez.
Hey, good afternoon.
Veureu que falta un dels integrants, que és l'Edu Peiró, que avui no ha pogut vindre perquè està a una fira de veganisme.
No fotis. En sèrio o no?
Sí, sí.
Hòstia.
Bueno, ja no entra més en aquest quartet.
Com... Els que hagin pogut endevinar que avui parlarem de Seven estan... amb la raó, perquè avui anem a parlar d'aquesta pel·lícula de David Fincher, però abans anem a fer un ràpid repàs a la fitxa tècnica.
Sinopsi.
El veterà detectiu Somerset del Departament d'Homicidis està a punt de jubilar-se i ser reemplaçat per l'ambiciós i impulsiu detectiu Mills. Els dos hauran de col·laborar en la resolució d'una sèrie d'assassinats comesos per un psicòpata que actua segons els 7 pecats capitals.
Any
1995.
Direcció
David Fincher.
Guió
escrita per Andrew Kevin Walker, també escriptor de pel·lícules com 8mm o Sleepy Hollow.
Càsting.
Tenim entre els seus principals actors Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey o Gwyneth Paltrow.
I els premis?
Un premi Saturn a millor guió, dos nominacions als Oscar i una nominació als BAFTA.
Hosti, nois, hem anat molt ràpid, eh?
Sí, sí,
estem
una mica
subiditos.
No?
Sí.
Anem a relaxar-nos una mica. Adri.
Adri, desperta, tio. Adri, que estem en directe.
Buah, és que m'ha deixat molt relaxat, eh? Però molt, Joan. Vull dir, has triat una cançó perfecta.
Això que t'ha deixat tan relaxat...
Idònia.
Això que t'ha deixat tan relaxat és Air de Johann Sebastian Bach. Però tot i així, és una de les úniques peces de la pel·lícula que s'allunya de lo tètric o de lo caòtic, no? Perquè aquesta pel·lícula jo crec que és molt, molt fosca, molt, molt tètrica, efectivament.
Sí, bueno, és un thriller.
I què collons és un thriller?
Bueno, benvinguts a la nova secció Aprende con Guillem, ¿vale? Nois, un thriller bàsicament és un gènere cinematogràfic que es caracteritza per tenir un ritme ràpid, en el qual trobem personatges superestereotipats com el villano... El villà, no sé com... Està ben dit, villano?
Villano no està ben dit, això t'ho puc assegurar.
Vale. El villà i l'heroi. I està plegada de cliffhangers. Què és un cliffhanger?
Què collons és un cliffhanger,
Joan, jo t'explico. Un cliffhanger...
No, a mi també, que jo no ho sé.
És que aquests de Lleida... Són pistes falses. Un cliffhanger són pistes falses.
Ah!
I aquestes pel·lícules acostumen a tenir girs força radicals al final. És bàsicament el que popularment es coneix com una pel·lícula d'intriga. Bueno, un cop ja ho ha après suficient amb mi, anirem a parlar... A part la temàtica...
Mai és suficient, eh?
Mai és suficient.
Amb tu part... mai és suficient.
Bueno, gràcies, nois. Anem a parlar la temàtica que ens ocupa. Els 7 pecats capitals. Luxúria, mandra, gola, ira, enveja, avarícia i soberbia. Durant tota la pel·lícula, David Fincher et fa creure que dirigirà tota l'atenció cap a una crítica, diguem, eclesiàstica, però t'acabes donant compte que realment el que Fincher fa és... una mena de retrat sobre dues actituds que es tenen davant d'una societat que està pràcticament morta, desmoronada, totalment desmoronada.
I no només també estètic pel seu tema, sinó que també formalment, no? A primera vista el que veiem és la fotografia, que l'encarregat de la fotografia és Darius Conji. Des d'aquí li demano perdó per la pronunciació del seu cognom.
Si està viu, que tampoc n'estem segurs.
Bueno, no.
No estem segurs de res en aquest programa.
No, la veritat és que no. Primer de tot, la tria de les localitzacions pel centre de Los Angeles, amb les que va poder recrear l'ambient sòrdid i apagat que apareixia en el guió. També per la paleta de colors triada, que era molt restringida i dominada per colors negres, grisos i marrons obscurs. I això feia que el so també anés de la mà de la imatge, creant així un ambient molt trist i molt apagat.
Sí, i potser més que trist, jo diria que és un ambient molt misteriós, no? Perquè què hi ha més misteriós que la foscor?
No res.
La tria. Jo.
Tot això que estàs dient, de l'ambient trist i tal, també està acompanyat per la música, no? Per la banda sonora original d'aquesta pel·lícula, que està composada per Howard Shore, i la qual és una banda sonora que tira molt més cap a lo sensitiu, no? Que no pas cap a lo musical, per dir-ho així, no? És una pel·lícula que el que intenta fer el compositor és utilitzar totes les unes notes específiques i uns instruments específics perquè tu a l'escoltar-ho pues, puguis sentir angústia, puguis sentir misteri, però no perquè per lo que seria clàssic en les composicions musicals.
Treballar
no?
en vers la emoció, no?
Exacte. És molt més important transmetre que no que sigui...
Que no que et guiï, no, la música?
Exacte, que no sigui melòdic ni et guiï. Anem a escoltar un petit fragmentet d'una de les peces de la banda sonora original de la pel·lícula composades per Howard Shore. Quina por, eh?
Hosti, jo he de córrer al lavabo ara.
Tu sempre has de córrer al lavabo, Adri.
Sí, i no crec que sigui per por.
No, perquè tinc caca, potser.
Por a mi em fa el que has deixat d'anar a fer al lavabo.
Doncs, bueno, hem sentit ja de què va... quina és la temàtica de la música d'aquesta pel·lícula. Però tot i així, Guillem, diguéssim que hem descrit al David Fincher, el director de la pel·lícula, doncs, creant aquests mons tan tètrics i tan obscurs. Totes les pel·lícules de David Fincher són així?
No totes les pel·lícules de David Fincher són així, però sí que haig de dir que totes tenen un to bastant similar, ¿vale? David Fincher també ha fet pel·lícules com El curioso caso de Benjamin Button o també La red social, que tot i ser pel·lícules no tan tètriques, diguem d'alguna manera, sempre les tracta des de la banda de l'obscuritat i tal. Per exemple, l'altra joia que té David Fincher és Fight Club, no? És una pel·lícula que farà 4 anys després d'acabar Seven. És una pel·lícula també igual d'enrabassada i la pinta com de la mateixa manera que pinta Seven, no? D'una manera molt fosca, molta tensió,
sí,
sang, violència...
És una gran pel·lícula que jo crec que estem obligats a tractar tard o d'hora en aquest programa.
Sí, a més té bastantes similituds amb la pel·lícula de Seven. Els personatges són personatges molt marcats que ressalten per damunt dels demés i gràcies a això doncs, el que fa també una mica és marcar-te el món en el que viuen aquests personatges i fins i tot l'espectador, no?
Sí, perdoneu, nois, però jo necessito fer una cosa. I és que cada... Això us ho demano, sisplau. Perquè a mi a casa no m'escolten. Llavors, jo vinc aquí i necessito que algú m'escolti. Llavors, tinc algo al cap que és que em fa molta ràbia, però molta ràbia. Aquests dies de pluja, jo m'he empapat cada dia. I jo crec... I he extret raons del per què, a part de perquè l'aigua mulla, és perquè
gran.
La gent que porta paraigües va pel costat de la paret on està el saltapat.
Jo estic d'acord amb això.
I la gent no s'aparta d'allí. I jo que vaig sense paraigües m'he de ficar al mig del carrer. Això és una vergonya. Això ho hem de canviar. Aquella gent no es mereix l'aire que respiren. Us ho dic molt en sèrio.
No, i a més, estic d'acord amb tu i la gent aquí s'han cuat molta gent té paraigües. Jo, nosaltres que som de Lleida, que som de lejano oeste, caputxa i sí, aprende sí. pel cul. No?
I pelante.
Bueno, nois, perdoneu per aquest petit moment que sí, aquests dos personatges s'han realitzat.
Gràcies, Guillem.
Podem procedir al que ens ocupa?
Sí, sí, perdoneu.
Gràcies.
Parlar és una mica dels personatges, Guillem, però abans de parlar dels personatges m'agradaria parlar del càsting, no? De la gent que interpreta aquests personatges. Perquè el que fa és... O sigui, jo crec que titllar aquesta pel·li de comercial és una mica injust.
Totalment injust.
Però tot i així és molt popular, no? Està tota la pel·lícula enfocada per a que agradi a un gran públic i, evidentment, així ho fa, no?
Molt ampli, sí.
Això ho veiem en el guió, ho veiem en la direcció, però sobretot ho veiem en el seu càsting. Tenim grans actors dins del càsting, però que són actors que connecten molt ràpidament amb el gran públic, no? Per exemple, Brad Pitt.
Magnífic.
No hi ha cas més evident. Morgan Freeman, un altre, que sempre està a pel·lícules que on és ell, doncs sempre...
Igual és més icònic fins i tot Morgan Freeman que
sí, Brad Pitt. Tenen una taquilla espectacular.
Més imatge, sí.
La Gwyneth Paltrow, que també és una gran actriu i que també arriba molt al públic. I el Kevin Spacey, que a part de ser un puto acosador...
Padrasta. Des d'aquí un saludo.
Mira, el que hi farem és un bon actor, no? Però tot i així, ara que hem fet aquest previ, anem a parlar una mica dels personatges.
Sí, en relació als personatges és on el director menys s'allunya del gènere thriller, com bé comentaves tu, Guillem. Com tota història, per la búsqueda d'un assassí sempre hi ha un detectiu o dos. Llavors lo normal potser és contraposar-los per a que xoquin i a la vegada també siguin complementaris entre ells dos. Per primer, un dels primers protagonistes podríem dir que és l'antagonista, perquè és...
Estic d'acord.
Sí, jo crec que sí.
Tot i així és curiós que és el Kevin Spacey i no surt fins al final de la pel·lícula, no?
Fins l'hora 37 no apareix aquest personatge, sí, sí. I se'l presenta com un home molt intel·ligent, perseverant i bastant pacient, també. Després tenim a la Tracy Mills, que és la parella del detectiu Mills, i és la que fa possible la relació entre els dos detectius, que inicialment no es porten gaire bé, i doncs ella és la que acaben apropant amb aquests dos detectius. El detectiu Somerset, que és, es presenta com una persona molt meticulosa, atenta i pacient també, i aquest personatge sap que arribarà a la seva jubilació d'aquí ben poc, i el que, almenys és una visió meva, potser, és que s'ho pren com un aspecte més personal i no tant professional, sinó que s'ho emporta més al seu terreny. I després, per acabar, tenim el detectiu Mills, que és el que és protagonitzat pel Brad Pitt, i es presenta com un impulsiu i a vegades bastant prepotent, i les seves habilitats podríem dir que són la seva persistència per fer les coses i la capacitat d'entrar a l'acció.
I jo crec que, a més, si veiem els personatges del Morgan Freeman i el Brad Pitt, tenen una relació molt especial, que també trenca una mica amb això de que és un thriller comú.
Tranquil·la, eh?
Que podríem comparar amb la relació que tenen Brad Pitt i Edward Norton a la pel·lícula que parlem abans, que és Fight Club, no? Un és un personatge, que és en aquest cas el d'Edward Norton i el Morgan Freeman, una mica més apagat, i l'altre és com la impulsivitat que arriba a la seva vida, sempre protagonitzada per un Brad Pitt, i que el que fa... Doncs és això, donar-li una mica més de fons a la seva vida.